que és el que ha conduït a la materialització de fins a 60 tancaments en el que portem d'any 2025. S'ha de dir que la majoria d'ells són tancaments cautelars, normalment per qüestions de salubritat, però també n'hi ha hagut altres que han arribat a sancions de fins a 15 mesos.
Sota el Pla Nautilus de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra s'han imposat més de 400 sancions i s'han tancat uns 60 locals el del darrer any a l'Hospitalet. Les intervencions han estat perquè els locals generaven molèsties al veïnat o bé incomplien la llei. Bona tarda. De seguida ens centrem en els dispositius policials que s'han dut a terme darrerament a l'Hospitalet. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els centres comercials accessibles, intel·ligents, els beneficis de la dansa i les identitats de gènere són algunes de les qüestions que han tractat els treballs guanyadors d'enguany de les jornades científiques i tecnològiques, unes jornades que ha complert la seva 25a edició.
Vaig també poder anar a veure les instal·lacions del centre comercial de primera mà, vaig parlar també amb la direcció del centre comercial, és a dir, va ser una experiència molt bona i molt xula, la veritat.
Estem molt contentes de poder estar aquí, de poder representar no només el que seria les persones intersexuals, sinó també el nostre sexe, ja que és veritat que la dona al llarg de la història de la ciència ha estat molt opacada.
L'associació Gent de Pau ha tornat a fer possible la celebració del Corpus amb el tradicional ou con balla. Aquesta vegada, i després de 2 anys per les restriccions per la sequera, la tradició ha recuperat el brollador de la plaça Mossèn Omar. I en esports ens centrarem en l'Hèrcules de beisbol, l'únic equip de la ciutat que encara està en competició. El conjunt de Frank Sales aspira a classificar-se pels play-off. Ara mateix l'equip és 6è amb 3 victòries i 6 derrotes.
Ahora mismo hay 2 equipos que están muy aventajados por delante y estas 2 plazas por clasificar son las que estamos varios equipos ahí luchando por ella y son los rivales directos con los que nos enfrentamos las próximas semanas. Así que es donde hay que estar a tope ya.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha intensificat els dispositius policials contra els bars que generen més molèsties als veïns o incompleixen la llei. Sota el Pla Nautilus de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra s'han imposat més de 400 sancions i s'han tancat uns 60 locals en el darrer any.
Aquest darrer cap de setmana, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra van realitzar un nou operatiu contra bars que incompleixen la normativa. Va ser als carrers Luarca i Avinguda Severo Ochoa del barri de Pubilla Casas. S'han inspeccionat 3 bars amb el resultat d'un detingut, 5 denúncies pertinents a la droga i 48 persones identificades. És el darrer operatiu dins el Pla Nautilus contra els bars conflictius que incompleixen la llei o causen molèsties als veïns. El darrer any, gràcies a dispositius com aquest del Pla Nautilus, s'han imposat més de 400 sancions i també ha comportat el tancament de locals amb irregularitats, des de bars musicals que incompleixen l'horari i l'aforament fins a restaurants que, per exemple, infringeixen les normes d'higiene.
És el que ha conduït a la materialització de fins a 60 tancaments en el que portem d'any 2025. S'ha de dir que la majoria d'ells són tancaments cautelars, normalment per qüestions de salubritat, però també n'hi ha hagut altres que han arribat a sancions de fins a 15 mesos en l'acumulat i que, de fet, encara els hi queden molts mesos per tornar a reobrir.
Un dels tancaments més destacats ha estat el del bar Agapito a carretera del Mig, un local amb un ampli historial de sancions. Ja l'any 2005 havia estat sancionat amb un tancament cautelar. Ara, 20 anys després, tanca definitivament les portes. En aquest temps també es va tancar un local al carrer Amapoles on es van incautar unes armes amagades, com un matxet, una daga o una escopeta amb perdigons. A més del Pla Nautilus, també es fan dispositius com el Campai, on es va desmantellar un local il·legal de joc al carrer Pedraforca. Allà es jugava el pòquer, el dominó i els daus, i es van intervenir més de 800 euros en bitllets. Aquest tipus d'actuacions policials es volen intensificar durant l'estiu.
A les properes setmanes presentarem el nostre pla d'estiu i, òbviament, també contemplarà una actuació de manera més focalitzada en el control d'establiments de la nostra ciutat.
Una intensificació policial que s'ha vist confirmada en la darrera comissió bilateral Ajuntament-Generalitat, on s'ha acordat l'increment dels efectius policials, en especial la brigada Arró durant els caps de setmana. A més, també s'ha posat sobre la taula estudiar la creació d'una oficina conjunta de denúncies entre Mossos i Guàrdia Urbana. Encara sense data pel seu desplegament, s'ha de buscar un espai a la ciutat per ubicar-la.
El pla de seguretat de la Guàrdia Urbana a la Revetlla de Sant Joan també ja s'ha activat. Ahir a la tarda, agents de la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil van realitzar un ampli operatiu a la zona d'establiments de l'avinguda Severo Ochoa i al carrer Luarca per detectar possibles incompliments. Els agents van intervenir a 11 locals on es van detectar presència de paneroles i brutícia, manca de traçabilitat d'aliments congelats i vapejadors amb nicotina, entre altres irregularitats. Guàrdia Urbana i Mossos reforçaran la vigilància la nit de Sant Joan al conjunt de la ciutat i de manera especial a la zona on ja s'ha intervingut perquè són espais de major afluència. Les jornades científiques i tecnològiques ja porten 25 anys mirant de potenciar l'interès i despertar les vocacions de l'alumnat de batxillerat de la ciutat per aquestes disciplines. Enguany ja han pres part 13 centres i s'hi han presentat una seixantena de treballs.
Una xerrada divulgativa de l'associació Big Bang Ciència a l'Auditori Barrades ha estat el fil conductor del lliurament de premis d'enguany, una edició en què han participat 13 centres d'arreu de la ciutat. En aquesta 25a edició s'hi han presentat 65 treballs, dels quals una trentena van ser seleccionats per la fase final, en les 7 categories de les jornades: ciutat, igualtat, sostenibilitat, social, experimental, tecnològic i expressió.
Llavors vaig establir una espècie de paradigma, un esquema que establia que un centre comercial era intel·ligent si complia amb els requisits de sostenibilitat, infraestructura i accessibilitat. I això d'alguna manera abasta el conjunt de coses que una persona podria pensar quan es refereix a un centre comercial intel·ligent.
El nostre treball es centrava sobretot en trobar els factors inclusors i exclusors de les persones intersexuals per part de la societat.
I hem arribat a la conclusió que al llarg dels anys s'ha anat millorant una mica el tema dels drets, però encara queda molt per fer i per això hem vist molt important donar aquesta visibilitat.
Doncs el meu treball va ser una explicació de creació de tres ballarins que es dediquen exclusivament a la dansa, de per què, quines eren les seves raons per què ballàvem.
Per al jovent de batxillerat que participa en les jornades científiques i tecnològiques, poder desenvolupar un projecte científic durant tot un curs és un estímul acadèmic i un compromís cívic.
Doncs estem molt contentes de poder estar aquí, de poder representar no només el que seria les persones intersexuals, sinó també el nostre sexe, ja que és veritat que la dona al llarg de la història de la ciència ha estat molt opacada i anima més a les noies a entrar a l'àmbit científic, que són tan vàlides com els nois per fer qualsevol cosa.
Vaig també poder anar a veure les instal·lacions del centre comercial de primera mà, vaig parlar també amb la direcció del centre comercial, és a dir, va ser una experiència molt bona i molt xula, la veritat.
Alumnat, professorat i famílies s'han aplegat al Barrades per posar el punt final a una iniciativa educativa, les jornades científiques i tecnològiques, que gaudeixen de bona salut i està ben consolidada.
Una mica despertar el talent i la curiositat de l'alumnat de batxillerat per tal doncs, que emprenguin una iniciativa amb un treball que potser després doncs, és la seva vocació laboral i professional i que, doncs, que tingui un retorn també a la ciutat, no? Que aquests treballs estiguin una mica en el context de la nostra ciutat.
Els treballs guanyadors han rebut un premi de 500 euros i els segons classificats 250 euros. També hi ha hagut mencions especials per a dos centres, els instituts Mercè Rodoreda i Bisbe Berenguer.
La Generalitat ha concretat un pla per ajudar els joves d'entre 18 i 35 anys a comprar el seu primer habitatge, amb el qual podran finançar el 20% del valor total de l'immoble al 0% d'interès, fins a un màxim de 50.000 euros. Aquesta nova línia de l'Agència d'Habitatge de Catalunya s'anomena Préstec Emancipació i compta amb un pressupost de 500 milions d'euros en 5 anys. Amb aquesta mesura es vol ajudar els joves que sí que poden pagar una hipoteca, però que encara no tenen prou estalvis per pagar l'entrada. Les sol·licituds es podran fer a través del web de l'Institut Català de Finances a partir del 30 de juny. Entre els requisits s'ha d'estar empadronat a Catalunya, si hi ha un únic comprador no es poden superar els 80.000 euros d'ingressos anuals i l'ajut ha de ser per a la compra del primer habitatge com a residència habitual.
Amb aquest producte és que aquest 20% de l'habitatge amb un màxim de 50.000 euros li donarà l'ICF a través d'una hipoteca que podrà retornar al cap de 30 anys sense interessos. És a dir, que aquella dificultat que tenen els joves de no poder estalviar els hi solucionarà l'Institut Català de Finances, la Banca Pública d'Inversió, amb aquest nou producte.
Si arribéssim a esgotar les diferents convocatòries, estem parlant, i si anem a màxims, el màxim d'ajut són de 50.000 euros per compra de pis, podríem estar ajudant a 2.000 joves, unitats familiars joves, cada any.
La xarxa d'entitats del Padró ha presentat i signat un pacte al Parlament perquè es garanteixi l'accés universal al Padró sense cap mena de discriminació, tal com marca la llei. El pacte ha estat impulsat per un centenar d'entitats socials, entre les quals Càritas, el Fòrum de Síndics o les associacions veïnals de Catalunya, que exigeixen que totes les persones es puguin empadronar al seu municipi de residència independentment de la seva situació administrativa o d'habitatge. L'empadronament dona accés a drets bàsics com ara l'educació, la salut o els serveis socials. La majoria dels grups parlamentaris han donat suport, mentre que PP i Vox i Junts s'han desmarcat. Una comissió tècnica es reunirà cada 6 mesos per avaluar el compliment dels compromisos. Nicolás Cortés seguirà encapçalant UGT de l'Hospitalet després que hagi estat ratificat per unanimitat a l'assemblea que ha fet avui el sindicat al Centre Cultural Belvitge Gornal. Cortés ha fet un balanç positiu de la gestió que s'ha fet fins ara.
La 10a assemblea de la UGT de l'Hospitalet ha escollit el Centre Cultural Belvitge per pràctica unanimitat, 42 vots favorables de 44 totals, la nova direcció local, que tornarà a estar encapçalada per Nicolás Cortés i que es completarà amb Rafa Santollo, que prové de Transports, i per Janet Aguirre, de Serveis i Neteja. En el balanç de gestió, Cortés ha mostrat satisfet que la UGT sigui primera força sindical de la ciutat. I ha afegit que, tot i que l'Hospitalet tingui una taxa d'atur equiparable a la mitjana metropolitana, cal facilitar la inserció laboral de grups vulnerables i reduir la precarietat.
Hay gente que a partir de los 45 años está descartada de todos los movimientos de trabajo y laborales habituales o sólidos, y los jóvenes que la inserción les cuesta horrores. Y da igual el nivel de formación, da igual el nivel de formación. Esas realidades están en nuestra ciudad y por tanto para eso estamos desde UGT, para luchar por resolverlos.
L'assemblea de la UGT de l'Hospitalet ha comptat amb la presència de càrrecs institucionals i de forces polítiques i de membres d'entitats socials i patronals de la ciutat. També hi ha assistit el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, que s'ha referit a la crisi del govern central i ha assenyalat que, malgrat la situació actual, cal continuar amb l'agenda social.
Tot i el pim-pam polític, doncs ens puguem centrar a parlar d'això, que després d'haver aconseguit la part que s'ha aconseguit amb la reforma laboral de donar més estabilitat al mercat de treball, la part de creixement del salari mínim interprofessional, pujant salaris, doncs ara el que toca també, dintre dels compromisos de la investidura, un dels determinants doncs és la reducció del temps de treball a 37 hores i mitja, i això s'ha de produir.
A més de renovar l'equip de direcció, la UGT de l'Hospitalet ha aprovat 3 resolucions, reclamant mesures per facilitar l'accés a l'habitatge assequible, reforçar el transport públic i posar fi al conflicte militar de Gaza, tot condemnant la política del govern israelià i mostrant solidaritat amb Palestina.
L'Assemblea Nacional Catalana ha organitzat una xerrada per analitzar el present i els reptes de futur de l'independentisme. La conferència, celebrada a l'Ateneu de Cultura Popular, ha anat a càrrec de l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de l'exdiputada de Junts, Aurora Madaula, i de Toni Strubel, secretari nacional de l'ANC. Durant l'acte s'ha posat de manifest l'estat de desànim del moviment independentista, un fet que asseguren és conseqüència dels errors propis, però sobretot de la repressió i de la pèrdua del relat. Per això diuen que cal superar la sensació generalitzada de paràlisi i derrota, enfortint els espais cívics d'organització. També aposten per recuperar un discurs basat en els arguments a favor de la independència.
L'independentisme català està en un moment poc àlgid, però jo crec que el futur el tenim molt ben marcat, perquè buscant arguments per estar a favor de l'independentisme, jo crec que el principal és com ens han tractat en aquests 7 anys, des de l'1 d'octubre. És a dir, no hi ha hagut cap mena de reconciliació, no hi ha hagut cap gest a favor nostre, al contrari, estem en una política de càstig.
Hi ha hagut una repressió constant, que no afluixa i que, naturalment, doncs, ens han espiat, ens han perseguit, ens han imputat, ens han difamat, ens han jutjat, ens han empresonat, ens han exiliat, ens han inhabilitat. I tot això funciona. Si abans hi havia espoli fiscal, ara tenim l'espoli fiscal més aquests 8 anys de propina. Si abans hi havia problemes a les infraestructures, ara tenim les infraestructures com les tenim i, a més, la cirereta de Rodalies. Si abans teníem totes les raons que teníem, ara ens persegueixen la llengua i, per tant, totes aquestes circumstàncies només ens han fet omplir-nos més de raons. Per tant, del que es tracta és de recuperar la confiança, l'autoestima, que també volen que la perdem, i l'esperança.
Aquesta setmana l'Associació Cultural El Pumarejo ha acollit el rodatge del documental Rito sobre el cantaor Tomás de Perrate. Acompanyats de grups experimentals A, els artistes també han ofert un concert en el qual el flamenc tradicional i les sonoritats més contemporànies han estat les protagonistes. La pel·lícula d'Emilio Belmonte, que inclou aquesta actuació, es podrà veure a finals d'any.
Darrers ajustos amb l'equip audiovisual i prova de so perquè la veu de Tomás de Perrate i l'acompanyament de Zà estigui ben equalitzat. La gravació pot començar. Aquest és l'assaig del concert que Perrate i Zà han ofert al Pumarejo i que forma part de Rito, tercera part de la trilogia flamenca La Piedra i el Centro. Després d'explorar el ball amb impulso i la música amb trance, el director Emilio Belmonte indaga el cant flamenc a través de Tomás de Perrate.
Bueno, lo que tiene Tomás de Perrate primero es el metal, como dicen los flamencos. Tiene un instrumento que es privilegiado, tiene una voz muy especial que a los aficionados al flamenco pues, nos gusta y que conocemos, y después lo que tiene es valor, sus fronteras musicales hacia la experimentación, la modernidad, la música contemporánea, la curiosidad es lo que le mueve.
Més enllà de la part musical, la pel·lícula també abordarà la vida d'aquesta gran figura del flamenc, qui ha hagut de viure de la perruqueria abans de poder dedicar-se plenament a la música.
Tienes que ser genio, tienes que tener mucha suerte para poder vivir. Claro, yo en un principio yo apoyaba mi economía con la peluquería. Era socio de mi mujer y teníamos una peluquería y bueno, poquito a poco pues, me quería yo dedicar a esto y ya lo tengo en exclusiva desde hace bastante tiempo.
Tot i que Perrate és d'Utrera i pertanyia dins del documental la productora sevillana La Pepa Film, aquest projecte té un marcat accent català darrere les càmeres. Hi participen Mayeric Films, Antaviana Films, l'Institut Català de les Empreses Culturals, el Festival Inèdit, Caixa Fòrum i esperen que entrin també els mitjans públics del territori.
El flamenc a Catalunya és importantíssim i tota la cultura que hi ha aquí que ve del sud, però que s'ha instal·lat aquí, és fantàstica i molt potent. I després la cultura que des d'aquí també s'ha generat, llavors aquesta coproducció és molt natural entre Catalunya i Andalusia, és molt natural.
De fet, aquest flux és també el que va fer que els Zà col·laboressin amb Perrate.
El Tomás Perrate ens va veure tocant a Sevilla i llavors doncs, quan li vam proposar de col·laborar amb algú diferent que no fos flamenc, i vam anar intercanviant arxius digitals i ens vam trobar durant una setmana a Sevilla i va fluir l'energia totalment.
La qüestió no és agradar, la qüestió és fluir. Aleshores, és interessant que quan flueixes amb un projecte musical, de cop i volta, aquest flux arriba a més persones que també busquen aquest tipus d'energia.
La gravació del documental fluirà fins a Arles, on els tres artistes participaran al Festival de Música del municipi. Perrate encara no es creu que sigui el protagonista de la pel·lícula.
En realidad, hombre, muy agradecido, ¿no?, de que alguien se pueda creer en que mi historia es digna de un documental. También te digo que el director está un poco loco y espero que haya acertado que ese día se tomaran las pastillas.
Si tot segueix sobre rodes, el film veurà la llum a finals d'any.
L'associació Gent de Pau ha tornat a fer possible la celebració del Corpus amb el tradicional ou com va, i aquesta vegada, i després de 2 anys per les restriccions per la sequera, la tradició ha recuperat el brollador de la plaça Mossèn Omar.
L'ou com balla torna a la font de la plaça Mossèn Omar. Fa 2 anys que no es feia aquesta activitat popular en aquesta ubicació per motius de sequera. Ja s'ha convertit en tradició que els nens i nenes de diferents escoles de la ciutat visitin l'ou.
Que si ve d'Itàlia, no lo sé. Nosaltres fa varios anys, no te puc dir quan, fa varios anys que hem fet o aquest d'aquí de l'Ajuntament o el d'allà, Canarús. I aquest any doncs, l'hem fet aquí perquè han demanat la gent que és més de pas. Fem unes cartes i a los col·legis d'aquí del Pla les enviem un anunci i les cartes perquè vinguin a veure els crios com han vingut ara.
Aquesta tradició, que té lloc en diverses poblacions de Catalunya el dia del Corpus, consisteix en col·locar un ou buit sobre el raig d'aigua d'un brollador d'una font, de manera que giravolti sense caure.
La festivitat de Corpus, i això pues, se sol fer sempre el dia de Corpus. Ho havíem vist també a la catedral. Els porxos de la catedral també ho fan.
La tradició de l'ou com balla es remunta al segle XV. Si bé els orígens semblen ser religiosos, ara es destaca el seu aspecte lúdic.
L'únic equip d'Hospitalenc que està encara en competició és l'Hèrcules de beisbol. El conjunt de Franc Sales aspira a classificar-se pels play-off.
L'Hèrcules L'Hospitalet afronta el darrer mes de competició amb opcions d'entrar entre els quatre primers i accedir a les semifinals del Campionat de Catalunya de Primera Divisió de beisbol. Ara mateix, el conjunt hospitalenc és sisè, amb 3 victòries i 6 derrotes, però els següents enfrontaments són contra rivals directes.
Ahora mismo hay dos equipos que están muy aventajados por delante y los dos plazas por clasificar son las que estamos varios equipos ahí luchando por ella y son los rivales directos con los que nos enfrentamos las próximas semanas, así que es donde hay que estar a tope ya.
I per fer-ho, l'Hèrcules aspira a no cometre errades i a poder tenir tots els jugadors disponibles.
Recuperar algunas ausencias para tener un poco la plantilla un poco más amplia, porque como decía antes, pues son partidos largos, empieza el calor, el domingo hasta ahora, pues físicamente, si no tienes capacidad de recambio, pues apures un poco más la plantilla.
Acabi com acabi, la bona notícia de la present temporada és la renovació de la plantilla de l'Hèrcules. Molts jugadors joves i formats al planter estan ja dins la dinàmica del primer equip.
Todavía quedamos algún veterano, ¿no? Pero sí, la verdad es que la cantera de Hércules es una pasada, esto es lo que se ha trabajado. El sub-12, si no me equivoco, hasta la semana pasada en Campeón de España, haciendo un papel excepcional. Y aquí quedamos veteranos esperando que vengan subiendo los jóvenes para disfrutar de la máxima categoría a la que podemos jugar mientras tengamos este campo que tenemos ahora mismo. Por desgracia no podemos aspirar a más de momento, pero sí que vayan subiendo los chavales con ganas e incorporándose a la primera división.
Les dues pròximes setmanes, l'Hèrcules visita els camps de Viladecans i Barcelona Blau. Després, l'equip de Franc Sales disputarà 2 partits consecutius a casa, contra Sant Boi i Barcino.
I amb els esports ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Sota el pla Nautilius, de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra s'han imposat més de 400 sancions i s'han tancat uns 60 locals en el darrer any a l'Hospitalet. Les intervencions han estat perquè els locals generaven molèsties al veïnat o bé incomplien la llei. Als centres comercials accessibles i intel·ligents, els beneficis de la dansa i les identitats de gènere són algunes de les qüestions que han tractat els treballs guanyadors d'enguany de les jornades científiques i tecnològiques, unes jornades que ha complert la seva 25a edició. L'associació Gent de Pau ha tornat a fer possible la celebració del Corpus amb el tradicional ou com balla. Aquesta vegada, i després de 2 anys per restriccions per la sequera, la tradició recupera el brollador de la plaça Mossèn Omar. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.